Bona tarda, són les 7. És dilluns 7 de maig de 2012 i arrenquem aquí una nova edició del Temps de Descompte amb la Ràdio Maricel. D'aquí uns momentets repassarem la jornada futbolística, la número 30, amb el grup 12 de la tercera catalana. Dedicarem especial atenció, com sempre, als partits del Sitges i el Sobrense de l'empat a 3 de la Unió Esportiva Sitges al camp del Vilanova B, després d'anar, atenció, al descans, amb un 0-3 favorable. Els Sitges han estat pur, vaja. Per cert, aquest vespre també els explicarem algunes qüestions pel que fa al futur del club en matèria esportiva. Es preveuen alguns petits canvis, sobretot pel que fa a la direcció esportiva de l'entitat. La jornada també ens ha deixat, per exemple, l'empat a 1 del Sobrense amb la Granada ahir al municipal de Guadols, un empat, un punt, en definitiva, que certifica la salvació del Sobrense, que era, sens dubte, un dels grans objectius des que el Josu Julián va agafar les regnes de l'equip. Però atenció, perquè a manca de 4 jornades està pràcticament tot per decidir, menys el campió, que ja saben que és el Sant Pere Molanta. Qui jugarà la promoció d'ascens? Riudebitlles, Ribes? Molta atenció, perquè només hi ha un punt de diferència entre ambdós conjunts. I quins equips acabaran baixant? En definitiva, 4 jornades força emocionants en aquest sentit. I qui ja té gairebé els dos peus a la segona catalana és el Club Patí Sitges. Aquest cap de setmana, però, creu i cara. Derrota divendres passat en partit ajornat 1-3 davant el Cornellà i l'endemà, sorpresa majúscula, ho hem de dir així, guanyant 2-5 a la pista d'un Cambrils que s'està jugant l'ascens de categoria. I aquest vespre, a la part final del programa, farem, com aquell que diu, marxa enrere en el temps per recordar el futbol d'abans. I ens ajudaran a fer-ho dos exfutbolistes del Sitges, en Carles Ripoll i en Josep Maria Capdet.
Temps de Descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Per Sitges, de tapa en tapa.
Del 4 al 13 de maig se celebra la Ruta de les Tapes de Sitges.
Degusta una tapa i una estrella d'am per 2,40 € i gaudeix de la bona gastronomia de Sitges.
Més info a sitgestapa.cat.
Ho organitza el Gremi d'Hostaleria de Sitges amb la col·laboració de Turisme de Sitges i Estrella d'Am.
Surt i vine de tapes per Sitges.
012. La Generalitat més a prop teu.
Veniu, veniu, heu de veure una cosa que he trobat. Mireu això. És l'oficina virtual de tràmits, un lloc web on tots nosaltres i també les empreses ens podem informar de gairebé 1.000 tràmits i gestions de la Generalitat i d'altres organismes. I amb DNI o certificat digital també es poden fer molts d'aquests tràmits online, demanar ajuts i subvencions, renovar l'atur... I a més, en qualsevol moment podem saber en quin estat es troba el nostre tràmit. Fàcil, oi? Doncs ho trobareu a gencat.cat.
012. La Generalitat. Més a prop teu.
I malgrat la manca de proves, condemnem els sospitosos de terrorisme a ser reclosos en cel·les individuals a la intempèrie i fortament il·luminades les 24 hores del dia. Els guàrdies podran pagar-los quan ho considerin necessari. La seva reclusió serà indefinida.
Cap jutge imparcial no dictaria aquesta sentència, perquè res no justifica la tortura. Et necessitem per erradicar la tortura. Truca ara al 902 10 10 26 i actua. Amnistia Internacional.
Saps que el Diari de Vilanova és el setmanari comarcal més venut de Catalunya?
I això, que mai no s'ha venut a ningú.
Diari de Vilanova, 157 anys informant-te de tot allò que t'interessa. 157 anys, depenent només de tu.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Doncs què tal? Bona tarda. Temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel. Com tots els dilluns, el temps de descompte fins les 9 en punt del vespre en companyia d'en Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
El cap de setmana ens deixa alguns resultats. Bé, pel que fa al futbol d'aquí del grup 12 de la tercera catalana, no gaires sorpreses, més enllà una miqueta de la situació que queda a 4 jornades al final, no? El que dèiem tot just a començar el programa. Encara no sabem si serà el Riudebitlles o serà el Ribes qui jugarà la promoció d'ascens. I a la part baixa bufetades, mai millor dit. Tret del Vista Alegre Santa Margarida, que és, creiem, l'equip que baixa segur. No sabem si l'Olivella s'acabarà salvant, si el Torrellenc també té les seves opcions. Tenim per aquí l'Espirall també, que a hores d'ara, segons es comenta, baixaria com a quart pitjor classificat de tots els grups de la tercera catalana. Per tant, Toni, ens esperen quatre jornades, com deia, per decidir moltes coses.
Sí, la promoció i els equips que perden categoria, no? Com tu has dit, el Vista Alegre ja pràcticament ho té molt, molt encarat, tot i que, escolta, fa sis jornades ho tenia molt encarat a l'Olivella i ara no ho té tan clar. Ara l'Olivella encara té la seva succió molt remotes.
Jo no
molt remotes. Vaja,
no sóc amant de les apostes, però no apostaria massa, per no dir gens, pel Vista Alegre Santa Margarida, amb tots els respectes, però ja et dic, crec que aquest és el que baixaria segur hores d'ara, i repeteixo, tinc els meus dubtes. Olivella, Torrellenc, Espirall.
Home, ten en compte que falten per jugar 12 punts, no?
Sí, hauria de mirar el calendari, però això dels calendaris crec que tampoc no sé si fer-li massa cas.
No. Però el que tu deies, no, del Vista Alegre, té 20 punts, no?
20 punts.
Falten 12. Tindria, guanyant tots, tindria 32. S'aniria al 14è lloc on està el Capellades. Ni crec que lo guanyi tot.
No.
Ni crec que guanyi cap.
Per això.
Per mi és un dels que pràcticament ho té sentenciat. En el cas de l'Olivella, doncs l'Olivella tindria, sumant-lo tot, tindria 37 punts. Passaria, doncs no arribaria ni a l'Hortonenc, que té 39. Uh-huh. L'Hortonenc és el 12, no arribaria a aquest. Doncs serien 37. A veure, no ho té fàcil, impossible tampoc, però ho té molt complicat.
D'entrada té un desplaçament aquest cap de setmana difícil, perquè visita el camp del Molanta. El Molanta va perdre ahir 2-0 al camp del Ribas. No crec, vaja, que el Molanta, tot i que ja ho té tot fet, perdi dos partits consecutius. Penso jo.
No, i de fet...
I menys si jugant a cara seva. Sí. Serà el primer partit que jugaran ja com a campions davant de la seva afecció.
Sí, no, i no crec que... Perquè ahir davant del Ribas, doncs el Molanta va seguir amb la seva proposta com que tota la temporada, no? El que passa que ahir, doncs, el millor li va sortir al Ribas, que sense fer res tampoc de l'altre món, tampoc va canviar res, perquè va seguir jugant igual que ho fa al llarg de tota la temporada. Doncs va tenir aquella sort que molta vegada no té un altre, i que ell lo va tenir marcant el primer gol i després un penal, per a mi un xip rigorós, sentenciava ja en l'últim minut, sentenciava al Molanta, un Molanta que tampoc va fer res per guanyar, però tampoc va fer res per perdre i va acabar perdent.
Doncs atenció, perquè aquesta victòria n'apropa el Ribas a un punt de Riudevitlles, que va punxar cara seva 1-1. Amb el Capellades.
Sí, per això...
A mi el Riudevitlles se'm té desconcertat.
Sí, és un equip molt...
És un equip capaç d'anar a la Granada i fer-li 5 i després fer el tonto cara seva amb el Capellades. No ho entenc.
Sí, és que no ho entenc com li pot fer 5 a la Granada, perquè nosaltres vam veure ahir la Granada i, escolta, és un equip que té cosetes. No, sí. És seriós.
I tu fixa't que, tot i que el Riudevitlles s'ha anat punxant i punxant, encara es manté segon, Això vol dir que tenia un coixí. Però clar, aquest coixí s'està esgarlant, perquè el Ribas, tret del partit que va punxar cara seva amb el Sobrense, va ser capaç d'anar a la Roqueta si guanyar 0-1 a la Penya Jove i ahir 2-0 amb el Molanta. Això li ha servit per col·locar-se a un punt.
Sí, però ara tindrà aquesta setmana un partit complicat. Juga a camp de la Granada. La Granada no es juga res, però ahir tampoc es jugava res i doncs la Granada va donar la cara fins a l'últim moment.
No, escolta'm, ahir a Aiguadols vam veure el Sobrense 1, la Granada 1, un partit, com deies, que no, ningú dels dos, el Sobrense sí, no, el Sobrense volia amarrar ja, assegurar la permanència, no? Però semblava un partit, ostres, amb intensitat, vull dir que també això és maco.
Sí. Podria haver guanyat un o l'altre.
És d'agrair, vaja, sobretot pels espectadors, no?
Sí.
Clar, ja que molts fan l'esforç, diguem-ho així, d'anar al camp quan cap dels dos equips ja s'està jugant res important, per dir-ho d'alguna manera, repeteixo, si exceptuem que el Sobrense tenia ganes ja de lligar definitivament la permanència, doncs repeteixo que els dos equips hi posin, és d'agrair.
Sí, sí, no, no, la Granada no li posarà les coses fàcils al Ribas. Primer perquè n'hi ha aquella rivalitat, un és del Garraf i l'altre el Penedès, i jo tot això ho valoro molt, perquè els del Penedès són molt, molt, molt d'allà, i no li posarà res fàcil al Ribas. El que passa que el Ribas té una manera de jugar doncs que sembla que no estigui, defensivament es mostra molt fort i després té sempre una, i aquesta la fica, és la diferència. No sé què passarà, però home, li va molt al Ribas, li va molt, perquè si el Ribas guanya el camp de la Granada, escolta, la cosa
crec que donaria un pas bastant evident.
Es posa molt bona, i clar, la victòria...
Torrelles té un partit, compte, perquè va a Torrelles, si no m'erro.
Sí, el Torrellas se l'està jugant.
Per això, el Torrellas se l'està jugant i bé, sí, ha donat mostres de vida.
Sí, per això.
Ha dit, que... bueno, estic aquí encara,
Clar, va anar al camp de l'Espirall i va guanyar.
Sí, sí.
Què passa? Que ara té l'oportunitat, a veure, té oportunitat per aconseguir els 3 punts i mirar a veure si pot salvar la categoria. Que seria un èxit per ells aconseguir-lo a l'últim. Però clar, és el Rodivilles. Jo no sé les intencions que té el Rodivilles, perquè dona la sensació que vol jugar la promoció i no vol. Perquè una vegada es vol i una altra vegada no es vol. Sembla que no vulgui jugar a la promoció, no ho sé. Però...
Jo recordo que a Riudebitlles ja fa un grapat d'anys... La gent d'allà deia, home, és que no ens interessa estar a primera regional, el que era abans la primera regional, ara seria la segona catalana. No, perquè econòmicament, i t'estic parlant de fa uns bons anys, quan encara tenien el camp de terra. Jo és que les recordo, aquestes paraules de directius d'allà, dient, home, és que què farem a primera regional, no?
Sí, sí.
Potser aquest discurs segueixi sí, vigent,
sí.
No?
Sí, és que dona una sensació estranya, perquè per una banda volen jugar-la, per una altra banda no volen...
Home,
és allò
que esportivament tu estàs guanyant.
Clar, clar, però és que...
Però després ja en altres aspectes que cal valorar.
Clar, és que quan lo tens pràcticament al sac, ho llances. Tornes a recuperar-lo i tornes a llançar-lo. I clar, això te fa pensar i creus, no sé, n'hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar aquí, no? Però sigui el que sigui, el que està clar que ja depèn d'ells dos, del Ribas i del Rodivilles, i el que faci millor els números, aquest se portarà a la promoció.
El que falli menys ara. Ara és el que falli menys.
És el que falli menys. I jo penso que ara per ara la victòria del Ribas davant del Molanta li pot donar aquella injecció de moral impressionant que pot encarar molt bé aquesta recta final de 4 partits, perquè jo ahir vaig veure quan el Ribas va marcar el segon gol, semblava jo la final de la Champions.
Sí, sí,
semblava
clar.
Que home, ja havien pujat, i encara falta fer la feina, però clar, aquella injecció de moral que va donar el gol va ser impressionant.
Ahir hi havia derbi a les Roquetes, Penya Jove 3, les Roquetes 4, Déu-n'hi-do la temporada de l'equip del Sergi Izquierdo.
Sí, molt bé.
Déu-n'hi-do les Roquetes, que està fent una temporada
molt bé.
Ja ha sumat els 42 punts.
Sí, sí, no, és un...
Tranquils.
És un equip que va començar amb una mica neguit.
Amb dubtes.
Sí, i que a poc a poc, doncs, sobretot aquesta... Per mi és l'equip que millor segona volta està fent, perquè fins ara estava la Fundació Atlètic Vilafranca, però fins i tot si mirem els números, la Roqueta és l'equip que millor està jugant en aquesta segona volta, o millor resultat està aconseguint, no? Home, guanyar el camp de la Penya Jove no és fàcil,
No, no, no.
I a més un Penya Jove que porta 2 derrotes consecutives.
Sí, i les dues al seu camp.
I les dues al seu camp,
Molt bé, doncs aquest derbi entre la Penya Jove i la Roqueta se'l van dur, com dèiem, les Roquetes, que jugava ahir com a visitant. 3-4 va guanyar el conjunt de Sergio Izquierdo. Una jornada que ens deixa, com dèiem, l'empat a 3 de la Unió Esportiva Sitges al camp del Vilanova B. Els Sitges han estat pur, Això és el Sitges,
Sí.
Dèiem dissabte quan sortíem del camp de l'Alumnes Obrers.
Sí.
Un Sitges capaç de fer una molt bona primera part, d'anar al descans 0-3 i a la segona parell d'errades que fiquen de nou al Vilanova al partit i en el descompte l'empat a 3 definitiu. En fi, un bon partit també de cara a l'espectador, perquè bé, un partit amb 6 gols i quan juga el Sitges sempre un ha d'estar especialment atent a veure què pot passar. Si amb el Sitges tu no pots marxar.
No.
Tu no pots marxar no. ni al minut 60 ni al 70, perquè no. saps que
t'has d'estar... T'he perds alguna cosa.
Sí, sí, et perdràs alguna cosa. Com els dèiem avui, els explicarem algunes cosetes de futur. El Toni li preguntava al Manel, bueno, queden poques jornades, què faràs, continuaràs, no continuaràs? I bé, pel que sabem, ja sabíem alguna coseta, el club li ha ofert a Manel Rodríguez la possibilitat de agafar la direcció esportiva del club. Pel que sabem, Ernest Serra ho deixaria, i bé, el Manel ens ho va confirmar, vaja, no ens va dir que no en cap moment, però que està negociant amb la Junta el fet de poder comptabilitzar o compatibilitzar, millor dit, direcció esportiva i primer equip. És a dir, ell es veu la condició que ha posat és, sí, m'agrada molt el càrrec de director esportiu, però deixeu-me també ser l'entrenador del primer equip. I en aquest punt estem.
Sí, sí, ell ho té clar. Ell vol seguir, perquè a més ja és curiós. En tota aquesta temporada no ha parlat de futur, i doncs de cara a la propera temporada ja parla de futur, perquè fins i tot ell ja parla de portar aquest equip a diferent categoria.
Sí, sí, ja va dir que aquests Sitges, amb els retocs oportuns, ha de ser un aspirant a l'ascens la temporada
exacte,
que ve.
Exacte, i això abans de començar la temporada, abans d'acabar aquesta, no? Això vol dir que ell té la intenció de portar l'equip a la categoria que es mereix, els Sitges, i doncs el vol fer com a entrenador, que porta la direcció tècnica molt bé. Ell en tot moment va dir que
sí, que li fa il·lusió,
molt
li fa il·lusió.
La idea, que era una il·lusió que sempre havia tingut, però no vol deixar el primer equip, perquè el primer equip...
Té aquest repte.
Ell té el repte de portar-lo on estava, no?, realment.
Sí, sí. Aquest és el futur dels Sitges. El futur del Sobrense, de moment no el sabem. Li vam preguntar al Josu ahir també, i el Josu va fer més d'entrenador en aquest sentit, i va dir que de moment queden 4 partits, que l'objectiu més o menys ja està aconseguit, que era salvar la categoria, i que ja en parlarem.
El que passa és que quan li vaig mirar la cara, a mi m'agrada mirar les cares a les persones,
fer un mig un riure, no?
Sí, quan li vaig mirar la cara em va donar la sensació, un servidor es pot equivocar també,
equivocado, no? Però sensació
que el Josu continuarà. Jo lo deixo aquí.
Sí, sí.
Quan li vaig mirar la cara, que no estava responent, li vaig veure alguna cosa...
Una brillantor als
ulls. Sí, que el Josu continuarà. Jo no sé si continuarà el president, si continuarà el Josu, però me dona la sensació que el Josu continuarà. Això és el que jo vaig veure ahir.
És una sensació, No és que ara aquí estem dient que el Josu seguirà sí o sí, sinó...
No.
És una sensació molt personal.
Sí. És el que jo vaig captar en aquella resposta d'ell.
Toni, i permetem que avui et pregunti sobre el Vilanova. El futur del Vilanova a tercera divisió.
Molt malament.
Penja d'un fil, mai millor dit.
El problema del Vilanova ja no va ser el partit en general. Va ser després.
Pitu. Sí, és el que va haver una miqueta després, i clar, no?
Sí, sí, però forta. N'hi ha una persona...
Hi ha nervis, suposo, no, Toni?
Sí, sí, molt nervis. Però n'hi ha una persona que és Eduard Calàbria. Ell, d'alguna manera, al llarg de ja diferents temporades... és una oposició al Vilanova.
Anava a dir, Eduard Calàbria em sona a oposició.
Sí, és una oposició al Vilanova, però és una oposició que, segons ell, és en positiu, és per a mirar de que el Vilanova va ser pel molt bon camí i no se desviï com ara. Clar, l'aposta del president per aquest entrenador, que tothom deia que seria la ruïna de l'equip, que perderia categoria amb aquest entrenador, doncs ha sigut tan forta que el president ha apostat fins a l'últim moment per aquest entrenador. De fet, aquest entrenador acabarà la competició amb el Vilanova. I això pot ser doncs, la mort del president. Això pot portar a...
Bé, de fet, perquè sabem, i parlant amb gent que està propera, diguem-ne, a Vilanova, ja ens ha dit que el president del Vilanova té altra varia, doncs ja ell té la idea del que deies, no? Fixa, vull dir, morirem amb les botes posades.
Sí, però clar, això l'ha portat molts problemes, insults, amenaces, moltes coses.
Mare de Déu.
Ahir fins i tot, quan el president, pel que vaig escoltar jo, va esclatar i se va dirigir a aquest soci i a un altre soci, doncs era perquè havien amenaçat a la seva filla i havien insultat a la seva filla.
Mare
de fet, la seva filla, en el programa que fan a la nit, Cana Blau, va entrar i va dir que el seu pare havia sortit en defensa d'ella, perquè, clar, ells fan tot el que poden per al Vilanova, es poden equivocar com els primers, però que no volen el mal pel Vilanova, però clar, i ja arriba el moment a tal extrem que doncs la cosa
és clara. Es desvirtua.
I compte, que si perd categoria el Vilanova, no és que perdi la categoria, és tot el que pot portar, perquè la gent des del primer moment no volia aquest entrenador, el president ha estat fidel amb ell en tot moment, i això li pot portar molts problemes si el Vilanova perd la categoria.
Ara jo pregunto, tenint en compte que cap descens és positiu, però jo sempre intento treure-li la punteta, no?, positiva en aquest sentit. En el pitjor dels casos, si el Vilanova acaba baixant a Primera Catalana, això crec que els obligaria a un replantejament, no?
És que tenen que fer-lo. Tenen en compte que
no sé si aquest replantejament vol dir, per exemple, confiar o fer un Vilanova més de...
És que...
De casa o de la comarca, no sé, com vulguis.
Tenen que fer-lo, tot i que no perdi la categoria, que la tenen molt malament, doncs que ja pràcticament la tenen perduda. Aquest Vilanova porta 4 mesos sense cobrar la plantilla.
Uf.
I clar, això, fins i tot ahir, en tota aquesta tangana que va veure quan va acabar el partit, jugadors se van dirigir als socis deien això, que gràcies que ells venien a jugar perquè no cobraven. Mm-hmm. Clar, el soci amb això no té culpa.
El soci paga el seu carnet,
sí, sí, i el soci vol que l'equip guanyi.
Sí, sí.
Que no cobren, això és problema de la directiva, que estira més la mà que la màniga, no? Mm-hmm. M'entens? Vull dir, la cosa està molt complicada, però el Vilanova se té que fer un replantejament. Va sí o no va? Si per categoria, doncs té que anar a buscar jugadors de la comarca, treballar amb el que té el Vilanova.
I si es queda tercera també. Penso que el replantejament és vàlid per tercera divisió i per Primera Catalana.
És vàlid, i que a més cadascú té que estar on es mereix, i avui en dia la cosa no està com per tirar coets. I la prova la tens, que el Vilanova porta 4 mesos sense pagar.
Mare de Déu, no és l'únic, Vull dir, quants clubs estan en una situació econòmica...
Estem parlant d'una tercera divisió, estem parlant d'una tercera divisió, i estem parlant de sous que no són... No són petits.
No són 100 euros,
Exacte.
No són 100 euros.
I clar, i n'hi ha gent, n'hi ha gent que és semiprofessional que viu d'això. I clar, si no cobra, no pot menjar.
En fi, que a la tercera divisió falta una jornada, i tenim un Castelldefels, Gramenet i Masnou Vilanova.
Clar, però
el Vilanova ha de guanyar el seu partit, sí.
I que perdi el Gramenet.
O perdi o empati.
Que perdi un pati, la Gramenet.
Vilanova és tercer per la cua, té 38 punts. La Grama és quarta per la cua, té 40 punts. És fiar-ho tot a l'última jornada,
Sí, és això.
Jo penso que és tirar la moneda a l'aire.
Sí,
ara
i si surt cara, bé, i si surt creu, te'n vas a Primera Catalana.
Uh-huh. En fi, doncs, estarem atents també.
I compte, que la setmana que ve o pot ser... impressionant pel Vilanova, de joia,
sí,
pot
ser,
un drama.
Toni, en hoquei patins, hem viscut aquest cap de setmana la creu i la cara, no? La creu la vam tenir divendres aquí al pavelló, partit ajornat que enfrontava el Club Patí Sitges i el Cornellà, al final derrota per 1-3, però és que l'endemà l'equip jugava a Cambrils i va i guanya, 2-5.
Sí, no s'entenc. No, a veure, jo l'entenc. Jo penso que el partit d'aquí, de contra el Cornellà, el Sitges va poder guanyar. El Cornellà és un equip molt jove, Jo em pensava una altra cosa. Cornellà té un equip de nanos, un equip jove, que penso que és el camí a seguir pel Patí Sitges, gent jove, i gent que surten de baix, i és el camí que porta el Cornellà, almenys en aquest segon equip, perquè té un altre primer, no? I me va agradar el Cornellà per això, no? Perquè és un equip molt jove, un equip marroller també, tot i jove, marroller, i a més tenia un porter que per mi és la clau d'aquest Cornellà. De fet, el Cornellà, quan ha fitxat aquest porter, ha sigut quan ha anat sumant i pràcticament manté la categoria gràcies a aquest porter, perquè el Cornellà va començar com el Sitges, molt malament,
Sí, ha estat un dels equips que ha anat escalant posicions, ha aconseguit sortir dels llocs de la cua i a hores d'ara és 11è amb 32 punts. Vaja, té la salvació.
Per mi la clau és la porteria, no? El porter l'ha parat tot. Però també per mi va tenir una clau el partit. El partit, el Sitges va fer el més difícil, que va ser empatar, perquè se van adelantar ells. Aconseguia un empat i quan el Cornellà estava molt tocat, el Sitges va, el seu entrenador, o el cos tècnic, va dubtar en fer un canvi que per mi era molt important, i ho va fer quan ells van marcar el 2-1 i ja era massa tard. Era Jordi Pena. Jordi Pena tenia que haver sortit en aquell moment perquè jo penso que era el revulsiu que necessitava l'Isaac, una mica d'ajut perquè ell tan sol para matar el rival. Si hagués entrat en aquell moment Jordi Pena, jo estic convençut, després la realitat no sé el que no haguessin deparat, però jo estic convençut que l'haguessin anat molt bé als Sitges i haguessin marcat. Si el Sitges marcava el 2-1, guanyava el partit. Lo van marcar ells i van guanyar ells. Jo penso que va dubtar l'entrenador i la dubte va passar factura.
Derrota per 1-3 divendres i l'endemà podies pensar tranquil·lament, bueno, a Cambrils també ens fumaran una...
Aquí sortirem 3 quilats, no?
Doncs no, 2-5.
A veure, les sensacions que van donar l'equip...
No sé si és que l'equip ja es va alliberar definitivament.
Sí, no, és que les sensacions que van donar amb el Cornellà és no perdre, va ser la sensació... Los nanos... No se li pot demanar més, perquè els nanos van a sortir a totes i van al Cornellà van fer un partit molt, molt, molt seriós. Tan sol la dubte aquesta, no? Crec que va sentenciar. M'imagino que van sortir amb la mateixa intenció allà, ells es jugaven molt, potser van passar més factura tot el que jugava amb ells, que el Sitges pràcticament no jugava res i va guanyar.
Compte, Toni, que el Cambrils aquesta derrota li pot passar factura, eh?
Sí, molt.
Perquè ara estic mirant la classificació, el Cambrils ha caigut a la tercera posició, té 56 punts, però és que el quart, que és el Reus Deportiu B, en té 53.
Sí.
És a dir que suposo que el Reus Deportiu ara es deu estar fregant les mans.
Sí, el que passa que no sé si és un equip que li interessa pujar.
Això és una altra cosa.
No sé si li interessa pujar o tenir-lo aquest equip aquí perquè és un filial del Reu Esportiu, no?
El Belló, que és líder amb 62, el Picat segon amb 60, tercer Cambrils amb 56.
Sí, sí.
Així estan les coses a falta de dues jornades. Al Sitges li queda precisament rebre aquest dissabte el Reus Deportiu.
Sí.
I acabarà a Riudebitlles.
A Riudebitlles, sí, sí.
I aquí s'haurà acabat una nova temporada que serà ja el punt i final, el trajecte de baixada.
Sí, sí, la darrera estació.
Sí, sí, la darrera estació.
Per arribar a segona catalana.
Per arribar de nou a la segona catalana. En fi, que en parlarem tot plegat en el temps de descompte d'aquest vespre. En matèria de bàsquet, bé, més o menys ja està pràcticament... tot fet, almenys pel que fa al primer equip. Vàrem parlar divendres passat amb el Pau Simó per preguntar-li bàsicament que ens fes un petit balanç de com havia viscut ell la temporada. Suposem que no hi haurà cap problema perquè el club pugui continuar una temporada més a Lliga EVA. Diem que suposem perquè evidentment el Pau ens deia, bueno, hem de fer números i ja veurem si tot és possible per acabar doncs, una nova temporada a Lliga EVA, perquè sabem que jugar a Lliga EVA, ho vam dir divendres, val molts diners i el club ha de fer mans i mànigues per poder jugar. El segon equip, el Sènior B, ja és equip de segona catalana, gràcies a la victòria que va aconseguir la setmana passada, va pallissar el Pallejà i es va certificar la primera plaça. Aquest darrer cap de setmana anava a Brera, guanyava 78-81, només li queda un partit per acabar la fase regular, diguem-ho així, i a partir d'aquí, com ens indicava també el propi Pau Simó, es jugaran unes fases amb tots els grups de la tercera catalana, que són 8, i veurem si el Club Bàsquet Sitges també és capaç d'aconseguir ser campió de Catalunya de la tercera catalana. En fi, de tot això en parlarem en els propers minuts. Per tant, feta ja la prèvia de la jornada esportiva, ens hi posem. Moment ja de començar a repassar marcadors, resultats de futbol del darrer cap de setmana. Començarem, com sempre, sabent què és el que han fet els equips de la Blanca Subur. Ens els explica l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per on comencem, senyor?
Bueno, pues Font Gironilà, Blanca 4, Amposta 1. Partit molt dolent. El temps reglamentari, 2-1, i la Blanca patint. En 3 minuts de descompte, la Blanca ha marcat 2 gols, que no millora el mal partit jugat avui. Avui no han estat gens bé. Juvenil B, EFO 87-1, Blanca Subur 2. Amb aquesta sonada victòria al camp del segon, la Blanca ha salvat la categoria.
Fantàstic.
Categoria de preferent, cadet. Blanca Subur 1, Escola Valls 3. Mal partit de la Blanca contra un equip molt fort i ben classificat. S'ha intentat tot, però ells han acaparat tot, joc i marcador. Infantil A, Vilanova 1, Blanca Subur 0. El líder no afluja. Partit molt igualat. La Blanca no ha tingut la mateixa sort que els locals. Infantil B, Penya Jove de les Roquetes 4, Blanca Subur 3. S'ha jugat molt bé, però l'àrbit s'ha posat de cul, com sempre. Infantil C, Blanca Subur 1, Atleti Vilafranca 1. A la segona part s'ha regalat l'empat, que no mereixia el Vilafranca. A l'Evina, Blanca Subur 2, Cornellà 6. Un equip fet i rodat ha posat en evidència a un equip que ho estava fent bé. A la 20B, Ribes 13, Blanca Subur 1. A pesar de marcar primer la Blanca, han estat golejats al camp del líder. A la 20C, Blanca Subur 3, Unió Esportiva Sitges 5. Derbi en el que la Blanca li ha tocat perdre. A la 20E, Vilanova del Camí 5, Blanca Subur 5. Bon empat contra un equip A. La Blanca tenia que haver guanyat, però els últims minuts no ha tingut sort. Benjamín A, Castelldefels 4, Blanca Subur 3. S'ha despertat tard la Blanca i els locals ho han aprofitat. Benjamín C, Ramon Sicard 1, Blanca Subur 8. Golejada d'un equip que està acabant la lliga molt fort. Benjamín D, Blanca Subur 4, Ramon Sicard 3. Partit molt igualat. La Blanca ha tret el gènit als últims minuts i ha guanyat un partit que tenia perdut. Per últim, el 48 campionat local del Nou Pinsbens amb els partits de Copa. Amb promeses, Remax 3, Sixa 4, Construcciones Chechu 5, Òptica Holandesa 7, Can Gregori 6, Pastisseria Serralols Nin 3, i Interarmaris 1, Hotel Palou 10. I en Pitufos, Hotel Estela 1, Begudes Adell 3, Magnòlies 4, Camping Sitges 4, i Restaurant Triana 1, Newton Informàtica 2.
Molt bé, doncs, amb els resultats dels partits de Copa del Campionat Local del Nou Pinsbens, acabem aquest repàs de resultats. A la Blanca Subur, Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana, senyor.
Igualment.
Bona tarda.
Adeu.
I seguim repassant més resultats, en aquest cas els corresponents al futbol base de la Unió Esportiva Sitges. Dir, per exemple, que el juvenil tenia jornada de descans i que el cadet li va fer 12 al Mascatarro. Mascatarro 1, Unió Esportiva Sitges 2. L'infantil A també guanyava fora de casa, ho feia 0-1 al camp del Prat. Perdia, en aquest cas, l'infantil B del camp de la Unió Esportiva Base Vilanova, 3-1. L'Aleví A guanyava per la mínima 7-6 a casa davant la Noia. L'Aleví B també guanyava a Aiguadols, ho feia per 3-1 davant el Sant Esteve Ses Rovires. I com ens apuntava ara fa uns moments, en categoria Aleví C, hi havia derbi, Blanca Subur, Unió Esportiva Sitges al Nou Pinsbens. Al final, els Sitges es van dur el gat a l'aigua. Blanca Subur 3, Unió Esportiva Sitges 5. L'Aleví D, que perdia al camp del Sant Sadurní per 8-3, mentre que el Benjamí A guanyava a casa, Aiguadols, ho feia per 5-2 davant el Piera. El Benjamí B guanyava fora de casa, ho feia per 1-2 al camp del Quintinenc, mentre que el Benjamí C perdia al camp del Base Olèrdula per 4-1. I finalment, pel que fa als dos prebenjamins, els dos més petits de la casa, aconseguien guanyar els seus respectius compromisos. El Prebenjamí ho feia per 2-4 al camp del Vilanova i el Prebenjamí B ho feia a casa, en aquest cas 3-0 davant el Club de Futbol Cubelles. Resultats de la jornada de futbol femení. L'alev infantil del Club de Futbol Sobrense Camp afrontava la seva darrera jornada de Lliga. S'acomiadava amb una victòria per 4-1 davant el Levante Les Planes. Per tant, l'alev infantil del Sobrense Camp clou ja en el seu campionat la temporada 2011-2012, classificant-se en la quarta posició. També ahir a Aigua Dolça es va jugar un amistós, el Sènior B, que s'enfrontava a l'Europa. Al final, l'Europa va guanyar el maig gràcies al 5-8 final. I el Sènior A perdia. Ho feia per 1-3 davant la Salle Premià en partit corresponent a la 28a jornada. Un repàs tot seguit a la jornada número 30 al grup 12 de la tercera catalana. Especial atenció, com sempre, als partits dels Sitges i el Sobrense. Els Sitges que van empatar 3-3 al camp del Vilanova B dissabte a la tarda, al camp dels alumnes obrers, un Sitges que marxava al descans amb una victòria, diguem-ho així, còmoda per 0-3, i al final, en el temps afegit, el conjunt de Marc Albareda es va treure la son de les orelles, com es diu en aquest cas, i va igualar el maig. 3-3, resultat final. I també empat ahir a la tarda a Aiguadols entre el Sobrense i la Granada. Un punt que al conjunt de Josu Julián li és suficient per certificar la salvació. Comencem, però, repassant resultats, com dèiem, de la jornada número 30. Montserrat Igualada 2, Atleti Vilafranca 2, Olivella 5, Vistalegre Santa Margarida 3, Vilanova B 3, Unió Esportiva Sitges 3, Riudevitlles 1, Capellades 1, Hortonenc 2, Anoia 1, Espirall 2, Torrellenc 5, Penyajova 3, Les Roquetes 4, Ribes 2, Molanta 0 i Sobrense 1, La Granada 1. El Sant Pere Molanta, líder i ja campió des de fa un parell de setmanes, 77 punts, 61 punts i segon classificat al Riudevitlles. Atenció, perquè al Ribes se li acosta a només un punt. 60 té el conjunt de Fernando Quirós. Per tant, tot obert per la disputa d'aquesta segona plaça que donarà opció a jugar la promoció d'ascens. En quarta posició tenim la Fundació Vilafranca amb 49 punts, 48 per la Granada, 47 per la Penya Jove, 44 punts té el Montserrat Igualada, el Sitges, que és 8è amb 43, 42 punts per les Roquetes i Vilanova B. El Sobrense, que és 11è, té 40 punts, certifica amb l'empat d'ahir, com dèiem, la permanència, 39 punts per Hortonenc, 33 per Anoia, 32 per Capellades. I atenció, perquè a partir d'aquí també venen les bufetades, les garrotades. 27 punts per Espirall, que és quart per la cua, 26 per Torrellenc, 25 per Olivella, i qui ho té més magre, sens dubte, és el Vistalegre Santa Margarida, cué amb 20 punts. I a partir d'aquesta classificació que els acabem d'explicar, suposo, Toni, que la gent d'Olivella, de Torrelles, d'Espirall, deuen estar fent números. On pot punxar aquest, on podem guanyar els altres, a veure si podem rascar un punt d'aquí, un d'allà, els tres de casa, i acabem salvant-nos. Però la cosa està escalfadeta, en aquest sentit.
Sí, sí, molt escalfada.
Jo ara no seria capaç de dir-te, repeteixo el que he dit abans, que el Vistalegre jo penso que sí que és un dels que baixa segur, però per la resta no poso la mà al foc.
No. I de fet, jo m'imagino que la gent que està més motivada, la que està més sobre, és l'Olivella.
Olivella i Torrellenc, jo penso que aquests dos equips ara estan una miqueta en dinàmica, sí, d'anar cap amunt, i tant l'Espirall com el Vistalegre...
No. Ni l'Espirall està...
L'Espirall està en una dinàmica...
Sí, jo penso que està en el pitjor moment de l'Espirall, perquè sí, doncs, tantes derrotes consecutives...
Li arriba el pitjor moment en el pitjor moment.
Sí.
Valgui la redundància.
Jo sabia que tenia molts problemes de jugadors, perquè no tenia jugadors pràcticament, degut a les lesions i sancions, però bé, l'arriba en el pitjor moment per ells, perquè ara doncs, és el moment ideal, no? I penso que l'equip que està una miqueta més fort és l'Olivella, i l'Olivella estan convençuts que lluitant així, tot i que no ho tindran fàcil, miraran de mantenir la categoria.
Jo no sé, 12 punts, eh? No sé si Toni a l'Olivella havia aconseguit en tota la temporada dues victòries consecutives.
No, que va, que va, que va, que va, que va. Si l'Olivella portava 3 victòries en tota la temporada i ara porta 7 o 6.
7 victòries, clar, correcte.
És que amb aquest nou entrenador, de los 5 partits jugats, ha perdut un i ha guanyat 4.
Sí, sí. Això li ha servit per mantenir esperances.
Clar, amb aquests números, doncs, evidentment, l'Olivella ara no estaria patint. L'Olivella estaria per la meitat de la taula, no? Uh-huh. El que passa que... O més a dalt. El que passa, doncs, que... Clar,
Donaven també per mig mort al Torrellenc. De sí. Sisco Morcillo. Però, gràcies a la victòria, com dèiem, 2-5 al camp de l'Espirall, partit directe, directíssim, penso que el Torrellenc també s'agafa una miqueta a la corda.
Sí, s'agafa la corda.
S'agafa la corda per no tornar a caure al pou.
És conscient que té un calendari molt complicat. Sí. Que el Torrellenc és el que pitjor calendari té.
Ha de jugar amb el Riudebitlles, encara ha de jugar amb el Sugurense.
Té que venir aquí amb el Sugurense.
I el Sugurense té ganes de guanyar-lo,
És el que pitjor calendari li queda, no? I ho té molt malament. El que passa és que, clar, la victòria aquesta al camp de l'Espirall l'ha donat vida. I ara a veure si la poden aprofitar. Ara tindran doncs, l'oportunitat al seu camp, però davant del Riudebitlles. Uh-huh. Riudebitlles que és capaç de lo millor i de lo pitjor. És complicat.
Ara tampoc jo no m'atreveixo a dir que el Riudebitlles acabarà segon, o que el Ribas acabarà segon.
No.
Tot i que tinc la sensació que el Ribas, jo veig que dintre de la irregularitat general que ha marcat una miqueta la competició, tret del Molanta, que ets ja han menjat a part, que ens han menjat carn de la bona, i la resta han menjat, no sé, costelletes, no? Per dir-ho d'alguna manera. Però el Ribas, dintre d'aquesta irregularitat, repeteixo, el veig més sencer, potser.
Sí.
No sé, potser és una sensació equivocada, no?
No, però... jo crec que la victòria al camp de la Penya Jova li va anar molt bé, i aquesta amb el Molanta per mi és molt important perquè l'equip s'ha doncs, motivat molt, no? Uh-huh. El rival lo ve fort, i a més el rival és capaç de treure a Pretoli al moment doncs, que la cosa pinta malament, no? I això va passar i això està passant al llarg de tot el campionat, i lo ve que una miqueta més fort almenys creua més, una mica més que el Riudebitlles, i això li pot portar
és un factor a tenir en compte,
exacte, a jugar la promoció.
El tema Coco, el tema psicològic també jugar...
És molt. Tenen en compte que ahir el Ribas, Carles Martínez no va jugar, perquè Carles Martínez ahir van fer la presentació del futbol base, sí. I és el director esportiu del futbol base de Ribas, i doncs degut a la feina que va tenir al llarg d'aquest temps abans del partit, no va jugar. No estava ni convocat. Uh-huh. I clar, i això, aquesta base pel Ribas és molt important. En canvi, ahir l'equip se va sobreposar sí, molt bé, i va aconseguir guanyar a tot un Molanta, Molanta.
Sí.
Que, tot i que era campió...
Tot i que, evidentment...
Va perdre el seu millor jugador, potser en el primer quart d'hora, al central, el número 5, el brasiler, l'Eric, en una topada fortuita amb un jugador del Ribas, ell se va portar la pitjor part i se va...
Que ja és difícil, perquè és un tros de jugador.
Sí, però va topar amb la sella del jugador i se la va trencar, no? I que va tenir que se lo van portar cap al Sant Camil a posar els punts, no? I de fet el jugador va sortir, no va quedar mareixant ni res, va sortir caminant cap a l'ambulància, però clar, aquesta bassa també li va fer molt de mal al Molanta, doncs, que es va veure a Saràbia, que va tenir que
multiplicar-se, no?
Multiplicar-se per 3, no?
En fi, doncs, així estan les coses. I els Sitges, Toni, els Sitges que van patar 3-3 a l'Alumnes Obrers davant un Vilanova B que va fer una primera part. Mare de Déu, quina primera part. No sabíem per on agafar-ho, això.
Sí.
Molt imprecís, poc intens, i el Sitges això ho va veure i va dir, nois, ara és la nostra. I se'n van al descans amb un 0-3.
Sí, però
jugant bé, vull dir, arribant, amb un Carlitos molt participatiu, amb ganes, fent gols, de fet en va fer 2 i un de Rubén Cortés, jo penso que el Sitges tenia més a guanyar que no pas a perdre. Però sí, és el Sitges.
Sí, és el Sitges.
I quedaven 45 sí, minuts.
Clar. I si havia jugat una molt bona primera part, la segona no podia ser. No podia ser perquè és un Sitges d'una part. Jo vaig dir una cosa el dia del Montserrat Igualada. I de veritat que la vaig clavar per mi, no? Vaig dir que si el Sitges jugués 20 minuts en cada partit, el Sitges seria el campió de Lliga. El problema del Sitges és que sobrepassa els 20 minuts, que el partit dura 90 minuts i que doncs, arriba una fase del partit que el Sitges desapareix. Uh-huh. I és el que va passar a Vilanova. És que va ser molt calcat el partit que va jugar el Vilanova aquí, que el Sitges tenia controlat molt bé, que el Vilanova no havia jugat bé, tot i que va jugar millor del Vilanova del dissabte passat.
Sí, perquè
aquí,
tot i jugar la primera part que van jugar, el Vilanova, em refereixo, van tenir dues ocasions.
Sí.
Tot i que la primera part acaba 2-6
i no passa res.
I no passa res.
No passa res.
Vull dir, el Sitges té l'oportunitat de finiquitar el partit als primers 45 minuts, però com dèiem, és el Sitges.
És el Sitges.
I quedaven 45 minuts i...
I que el que són les coses, jugada als primers 5 minuts, Carlitos es queda sol.
Sí, sí.
Està Rubén Cortés sol totalment. Lo va voler fer ell tot. Si li passa la pilota a Rubén Cortés, tan sol tenia que espantar-la i marcar. Uh-huh. Si marca, era el 0-4 i el Sitges s'hagués portat el partit. No va marcar, la següent jugada arriba al gol del Vilanova, l'1-3, i a patir.
Sí, sí.
I fins a l'últim
una
moment...
Una errada bastant evident de...
És que el mig de la defensa del Sitges...
Entre l'Olmedo i el Marcos es van fer un...
El mig de la defensa...
Un tema meva, que si tu, que si jo... Que si...
Era un drama, sí, 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 és sí, que sí, va ser un drama.
No va ser el partit de les defenses, eh? Ni
no,
uns
no,
ni altres,
no,
eh?
No, no, no.
Això està clar.
I, de fet, el Sitges, jo penso que... Continua o no, Manel Rodríguez, l'any que ve, que el sistema defensiu ho té que treballar molt bé, eh? Perquè aquest any el Sitges ha fet aigua en defensa sempre. I la prova la tens que ha estat l'equip més irregular degut a això,
sí, sí,
degut a que defensivament han sigut unes mares al llarg de tota la temporada.
Ofensivament cap problema, 75 gols.
Però clar, però que no han fet.
Sí, 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 el problema està al darrere. El problema està al darrere, és evident. El Vilanova fa el segon, ai, i en el descompte, 3-3.
Sí, surt un jugador de color.
Sí, sí. I li va posar la nota de color al partit.
I va posar la nota de color, sí, sí, ja, en descompte. Va quedar la cara com el dia del Sobrense. Tan sol que el dia del Sobrense, doncs guanyava per 1-2,
per 1-2,
i aquí a la primera part en guanyaven per 0-3. No?
En fi, es poden fer moltes lectures del partit, no? Pots estar emprenyat perquè dius, ostres, guanyant 0-3, com és possible que al final...
Guanyant 0-3 és la imatge que va durar el Vilanova.
Sí, sí, per això.
Però és que...
Home, el Vilanova tenia... molt marge de recuperació, és a dir, pitjor del que ho havien fet a la primera part,
no podien fer.
Per tant, del Vilanova podíem esperar que millorés a la segona part.
Sí, però que anés tan per darrere el Sitges tampoc no l'esperàvem,
no?
Perquè és que va desaparèixer el Sitges. Ja no va fer res
més. Tot va tenir les ocasions també per fer un quart gol i un cinquè.
Sí, sí, però el quart va ser clau.
Sí, sí.
Si marca el quart, el Sitges se carrega el partit. No ho va fer, es va marcar l'1-3 i a partir d'ells van creure. I el Sitges, quan el rival apreta una miqueta, el Sitges pateix, eh?
Doncs per situacions com aquestes, senyors, el Sitges no està val. És evident.
Clar, és que ara estaríem parlant un Sitges com un Molanta, sí, o a millor lluitant com... A veure, jo el que esperava del Sitges ja de tota la temporada és el que està fent ara el Ribas. Lluitar fins a l'últim moment per la promoció. Perquè per mi no és millor equip el Ribas que el Sitges, però el Ribas ha sigut més regular i el Sitges no.
Doncs anem a escoltar el que deia, volia dir, Manel Rodríguez. Manel Rodríguez, que a banda del partit, com dèiem, ja ens va donar alguns apunts de futur, sobretot quan el Toni li preguntava, bueno, temporada que ve què? Seguiràs, no seguiràs? I ahir ens va confirmar el que més o menys ja sabíem, que és que el club li ha ofert la direcció esportiva, degut a la marxa d'Ernest Serra, que quan acabi la temporada doncs dirà adéu a aquest càrrec, i ell es veu que la condició és, molt bé, accepto, però també vull seguir entrenant al primer equip. Això és el que deia Manel Rodríguez.
Jo penso que el Sitges a la segona part no ha jugat malament. De fet, hem tingut tres ocasions molt, molt clares per sentenciar. El que passa que no hem tingut la sort potser que la primera, no? Que cada vegada que hem arribat hem fet un gol. I per contra ells, a la segona part, bueno, s'han trobat en tres gols. sobretot a l'últim, doncs que, bueno, una mica de sort, que el futbol també juga i ja està.
No ha estat avui el partit de les defenses, eh? Ni una ni l'altra.
Bueno, jo puc parlar de la meva. Jo crec que la meva ha comès un error molt, molt gran en el primer gol. Hem tornat a cometre un altre error important en el segon gol. I el tercer gol és sort. Xuta, com, igual que ha anat aquí, hagués anat a l'altre camp del costat i no hagués passat res.
Típic partit de final de temporada, pràcticament.
Bueno, jo penso que s'ha vist un bon partit, aviam. Aquí... aquests partits aquí a Vilanova s'han donat amb altres partits.
No, no ho dic en l'aspecte negatiu, sinó un partit amb 6 gols...
Sí, el que passa
que... ja no
passa que amb un 0-3 nosaltres... És el que hem parlat a la mitja part, hem de demostrar més madures, més equip.
És per coses com aquestes que el Sitges no està dalt.
Ah, clar, s'ha vist. Avui amb una primera part de llibre. Jo penso que és per gravar-la i passar-la amb els nens de l'escola nostra, una primera part de llibre. Té algun error puntual d'algun jugador, però d'una primera part tàcticament perfecta. Passa que la segona part, bueno, l'equip també físicament ha fotut un baixón, de tenir en compte que molts jugadors no estan, puguen venir a entrenar assíduament, i al final l'estic acaba fent jugar perquè no tinc més... I, bueno, i això s'ha notat.
El Sitges ha tingut el quart gol, 0-4, a la segona part. Del 0-4 s'ha passat a l'1-3 i aquí s'ha acabat el partit, no? Perquè, a més, el Sitges també, quan anava 2-3, doncs passaven minuts, podria haver trencat una miqueta el partit, vull dir, jo, per aturar-lo, no? Ha faltat allò, no?
L'experiència.
No en sabem. És l'eterna
cançó
nostra. No sabem. Això anem aprenent, però no en sabem prou. Avui, evidentment, amb 0-3, no sé si eren 0-3, 1-3, el Carlos té una sol, sí. També l'ha de ficar dintre. Ara l'última, el José, que l'ha tirat enrere, i a l'Hernán se l'ha quedat a darrere. Un penal que li fan al Carlitos claríssim, que si es tira en terres penal, no, per voler fer el gol no l'ha pitat. Bueno, nosaltres ja sabem que aquestes coses no som massa... Però bueno, n'hem d'aprendre, ja n'aprendrem. Vull dir, és poc a poc, clar. Jo tampoc puc demanar-los amb els meus jugadors tot. Jo penso que, si em deixeu, com no juguem res, em quedo la primera part. Jo penso que val la pena quedar-se en la primera part i veure l'espectacle que han donat. Ha sigut un monòleg nostre. Ells no han sabut per on atacar-nos, per on fer-nos mal, per on... Les úniques vegades que ens han arribat ha sigut per errors nostres. I a la segona part igual. A l'equip se l'ha vist un palet més trencat, perquè físicament ja no estàvem igual, però jo penso que amb una mica de sort el quart gol l'haguéssim hagut d'haver fet. No ha sigut així i ha passat el que passa, no? Que tres vegades que han arribat, pràcticament tres gols, i sobretot el primer, la falta d'indecisió dels dos centrals i el porter, però el segon gol, una pilota que no anava enlloc, i l'acaben rematant. Bueno, futbol té aquestes coses.
Bueno, Manel, això es va acabant. Queden molt poques jornades, i de les jornades que li queden als Sitges, un partit gos com és el de Montserrat i Igualada.
Bueno... Escolta, anirem a Montserrat i Igualada, igual que han anat tots els equips,
sí,
i jugarem. No. Això a mi ara em preocupa ben poc, la veritat. Em preocupa tot cada partit del proper, que sembla que és la penya jove a casa. Vull dir, que hem d'intentar aprofitar-lo d'avui per guanyar-lo. Anar a camps, als camps... Mira, els camps, per molt que es digui, en ningun lloc he vist que es mengin a ningú. Farem el partit que toqui, no sé, perquè nosaltres... Igual som el primer equip que guanya allà, no, tota la temporada.
Vull dir.
Això no... Espera't el millor o el no millor, però està clar que anirem i farem tot el que puguem.
Queda poc, això s'acaba. Hem escoltat moltes coses. Hem escoltat jugadors que poden continuar la temporada venent. No has dit tu mai si continues o no continues l'any que ve. Fins i tot hem escoltat que series coordinador o director tècnic de l'escola dels Sitges. Explica'm una miqueta, no? Com anirà tot això?
Bueno, al principi... és veritat que la Junta m'ha ofert el càrrec de la direcció esportiva de tot el club, inclús l'escola i el primer equip, i estem en converses, estem parlant. Jo, és una cosa que també em fa molta il·lusió. L'Ernest aquest any, per motius ja personals, deixa el càrrec, i la Junta ha pensat en mi, m'ho han ofert, jo estic molt content de que, bueno, hagin valorat el meu treball durant aquests anys i m'hagin ofert el càrrec tan important i es valorarà i estarem en sintonia amb el club. Si al final és el millor per tots, serà. En quant al tema del primer equip, bueno, el primer equip és una part més del club, d'alguna manera o d'una altra estaré completament lligat al primer equip i si pot ser d'entrenador, doncs segurament també. El que passa que encara hem d'acabar de parlar tot i ara és una mica prematur donar notícies, però en principi no patiu, que tot està en marxa i tot es farà el millor. En quant al tema dels jugadors, bueno, que et marxi algun jugador, segur que marxarà algun jugador, i no és que tingui confirmació de que hagi passat cap vegada, però bueno, si marxa algun jugador, doncs en portarem uns altres. No, amb això tampoc crec que hem de patir massa, perquè el Sitges és un club gran i jugadors en hi haurà i no serà problema. La idea és aguantar la base d'aquest any, intentar reforçar-la amb algun jugador més i mirar de mantenir el bloc que tenim. Que després algú marxarà, doncs, bueno, haurem de portar-ne algun altre, vull dir, això és evident. I torno a dir-ho de sempre. Vam anar a Sant Pere Molanta i faltaven 4 o 5, avui faltaven 4 o 5 més. Cada setmana me'n falten 3 o 4, vull dir, i l'equip competeix. Una altra cosa és que guanyis, empatis o perdis, però l'equip sempre dona la cara contra el primer, contra el segon, contra el tercer. Bueno, i hem d'intentar que l'any que ve tinguem l'equip més competitiu possible perquè la idea l'any que ve és intentar assolir l'ascens o almenys lluitar-lo ja de veritat, no? Aquest any hem dit sempre que era un any de transició, que era un equip nou, un equip molt jove i que havíem de veure com anava. Penso que la valoració és la que vaig fer fa 5 mesos, que l'equip és molt irregular, i això sí. Jo ho vaig dir al cinquè partit de Lliga. La valoració continua sent la mateixa, però també diguem que hi ha molta qualitat i que hem de saber-la
gestionar.
Sí, hem de gestionar i hem d'intentar fer madurar aquest equip, no? Si ho aconseguim, l'any que ve serem un equip molt competitiu, segur.
Doncs, d'entrada, aquest xivarri que escoltaven era el camp de l'alumne obrers. Per què aquest xivarri, si havia acabat el partit? Doncs bé, perquè després hi havia un altre partit que enfrontava Toni a la Fundació
i Sant Sadurní.
Partit clau pel títol
primer contra
de
segon.
La quarta catalana.
Primer contra segon.
I al final, victòria de Vilanova.
3-1.
El Vilanova està molt a prop de ser nou equip de tercera catalana.
Sí, compte que l'any que ve podem tenir un Vilanova, Fundació Vilanova, perquè sí, sí, la Fundació Vilanova a tercera catalana, i compte que tenim el Cubelles a un punt de perdre categoria o de jugar per la promoció de descens. Mm. Doncs compte que no tinguem el Cubelles també.
Ah, és important aquest element que afegeixes. I el que deia el Manel, aquesta possibilitat que es faci càrrec de la direcció esportiva del club sense deixar el primer equip, tot i que aquesta qüestió encara és la que falta potser per acabar de definir, i ell parla ja d'anar a lluitar l'ascens ja d'una forma evident.
Sí, sí, sí.
Deixant de banda que aquesta temporada ha estat
una miqueta de transició.
De transició, com es diu en aquests casos, transició. I bé, crear un equip lo suficientment competitiu i, com deia ell, de saber gestionar la maduresa de l'equip, l'experiència, per acabar doncs, de perfilar un bon equip, uh-huh, que el té el Sitges, evidentment, té un bon equip, però s'ha de matitzar.
Sí, ell parlava de si marxa algun que altre jugador...
Que marxaran, vindrien, evidentment, això és llei de vida.
Vindrien un altre, no? Uh-huh. El que passa que jo torno a repetir, ell tindria que treballar molt bé sobretot la defensa. La manera de defendre del Sitges, ja no la defensa sinó la manera de defendre, perquè el gran problema d'aquest any ha estat la manera de defendre. El Sitges no ha defensat bé i el Sitges ha encaixat molts gols i el Sitges ha estat molt regular, ha atacat molt bé
jo diria, però
ha faltat defendre,
ha faltat rigor en aquest sentit.
Clar, perquè defendre no és tan sol la defensa,
no.
Sinó tot l'equip, i a l'equip l'ha faltat això.
Molt bé, doncs algunes de les claus del futur que ens apuntava el propi Manel Rodríguez. un Sitges que dissabte s'enfrontarà amb l'Hortonenc, al municipal d'Aiguadols, i pel que fa al Sobrense, Toni, ahir vam veure un partit força intens a Aiguadols. Sobrense 1, la Granada 1, un Sobrense que va lluitar fins al darrer segon per intentar sumar els 3 punts, tot i que el punt li val, com ens deia el Josu, per certificar ja la salvació.
Sí, el que passa que després de veure el partit i tal com va anar tot, bé, fins i tot jo penso que el Sobrense podia haver guanyat bé, perquè va tenir dos pilotes al pal, va aturar un penal a l'Albert.
Sí, sí, gran partit de l'Albert ahir.
I va acabar...
El gol que encaixa, que és un golaç de la Granada, és pràcticament l'únic xut que va fer la Granada, el va ficar allà on estan les teranyines.
Des de fora l'àrea, va ser...
Un golaç, res a dir, espectacular.
Lo millor, no?, un gran gol, no? Però, clar, i l'Albert no va poder fer res perquè era imparable, no? I destacar això, no? L'Albert és un jugador, ha estat un cas molt a tenir en compte, un jugador que ha anat... va venir aquí com un jugador normalet, com un porter normalet, i escolta, és un gran porter. Jo penso que és un dels millors porters que n'hi ha en aquesta categoria.
Sens dubte, estic d'acord. És un porter que ha mostrat una progressió...
impressionant.
Molt evident.
A més, és un porter que surt intens, amb una intensitat important, que és un porter que veu molt bé, que llegeix molt bé el partit i que col·loca molt bé a los defensors. És com si tinguessis un defensa més allà, en la línia defensiva, a part de porter. Molt bé, vull dir que a mi la sensació que m'ha donat aquest nano, aquest porter, per mi és de lo millor que n'hi ha en aquesta categoria. Podria jugar en categories més altes perquè és un porter seriós i sap a lo que juga, i molt bé, molt bé, és la part positiva d'aquest Sobrense.
I el Sobrense, com gairebé sempre, marca primer. Ahir, en jugada de córner, Javi Sanz va posar el caparró per fer l'1-0.
Una altra de les peces positives.
Sí, una altra de les perles que ha tingut el Sobrense. Sí.
Un jugador que va venir del juvenil del Blanca, que ha anat de menys a més i que per mi és un dels millors centrals que n'hi ha en aquesta categoria. És un jugador que li agradarà a qualsevol equip, sobretot en aquesta categoria, i fins i tot pot jugar en categories molt més altes.
Bona temporada també, sens dubte, del central, de Javi Sanz, d'aquest jove valor del Sobrense. Com dèiem, Javi Sanz va ser l'autor de l'1-0 al 53, i la Granada, doncs, bé, en poqueta cosa, penal a favor, un penal que certament ningú va veure.
No va veure ningú. És curiós lo del penal aquest, sí. Perquè, escolta,
tothom es va quedar allò, sí. Que xiular l'àrbitre,
sí.
No?
Sí. Segur que li preguntem a tots, un per un,
ningú sap dir-te si ningú va veure. El penal, sortosament, el va aturar Albert, però va arribar aquest gol, aquest golaç de la Granada que posava l'empat a un. Quedava temps per endavant perquè el Sobrense, doncs, li donés el tom a la situació, i ocasions en va tenir, dos pals... En fi, que el Sobrense va insistir, va persistir fins al final.
Sí.
No va poder ser.
I mira que lo va tenir, perquè el pal del Xescu, jo vaig veure la pilota dintre, i va tocar el pal. No va tenir sort en aquest sentit, penso que el Sobrense va mereixer guanyar, i destacar una cosa, no? El Josu queixava al final del partit molt de l'arbitratge, sobretot de que el rival sembla que l'agafin una miqueta la mida al Jonathan. No?
Sí.
Jo penso que el Jonathan, si canvia, si no protesta i se dedica a jugar, pot ser un dels millors jugadors que n'hi haurà per aquestes categories, però té que aprendre aquesta lliçó, callar, passar totalment de...
Afrenarà una miqueta aquest ímpetu, no? Vull dir que és un magnífic futbolista, però que...
I pot ser un gran jugador.
I el Josu explica, i ho escoltaran, que hi ha molts equips ja que li han pres la matrícula i que
van a provocar-lo. Ell no té que entrar a aquesta provocació.
I molts cops això ha provocat que el mateix Josu l'hagi de substituir, com va passar ahir.
Sí, com va passar ahir. Si ell millora aquestes provocacions, si ell millora tot això, aquest pot ser un gran jugador.
Com dèiem, al final empat a un entre Sobrense i la Granada, i parlàvem amb el Josu al final del partit, i aquesta era la seva impressió sobre el resultat i el partit en si.
Hem fet un partit molt seriós. Hem tingut a la primera part tres ocasions molt clares de gol. La primera, una del Jona, que li ha fet una vaselina que ha sortit per poc. Hem tingut, em sembla, que un parell més. I a la segona part hem tingut 4 o 5 clares el gol i 4 més els dos últims pals, i un parell més que hem tingut d'arribades, un penal al Jona molt clar. Però bueno, avui ha vingut a intentar que l'equip del Penedès un altre cop tornés a puntuar a Aiguadols. I ho dic i espero que arribi, eh? Aquest àrbitre ha vingut a fer-nos mal, eh? Perquè la consigna de l'entrenador ha sigut el número 9 i ho han tornat a aconseguir. I és, li estan fent molt de mal, eh? A Jonathan, molt de mal li estan fent, eh? Aquesta categoria li està fent molt de mal perquè li han agafat el número i li estan buscant tots els partits. I em sap molt greu, sap molt greu perquè l'he tingut canviar un altre cop. I és la impotència dels equips contraris. No poden parar-lo en futbol, l'han de parar bueno, tirant-se al terra, simulant. I bueno, no passa res, és el futbol, ha sortit el Xesco i quasi marca. Però bueno, avui teníem baixes un altre cop, teníem el Joanet de baixa, el Pablo de baixa. Bueno, no és excusa, però crec que amb les baixes que hem tingut hem sigut superiors a un molt bon equip, amb molt bon equip, que avui no ha pogut jugar aquí a Aiguadols. No ha pogut perquè no l'hem deixat, no perquè no hagi volgut guanyar. Ha volgut fer el seu lloc. Nosaltres els hem tapat molt bé el número 21, el número 10, el Torrents i el davanter, que eren els tres millors jugadors d'ells.
Senyor, el resultat, suposo, Josu, que bé, a l'equip no li pots retreure res, no? És el que venim dient les últimes setmanes.
No, jo ara, bueno, si pots preguntar, el primer que he fet ha sigut felicitar-los pel treball que han fet i dir-los que sisplau, que no tornem a caure en la trampa de parlar i parlar i no sé què. No podem caure en això, perquè és que si caiem en això estem a la mateixa alçada que els altres equips. Nosaltres tenim futbol i ells no. I és el que hem de demostrar, si ho hem demostrat. Quan hem estat jugant, ho hem demostrat, però els últims minuts ens hem desquiciat. Ens hem desquiciat perquè, bueno, que s'han pitat un penal, Pitu i Toni, que no ho ha vist ningú. Ha sigut un penal que, bueno, és una risa. És una risa. És un penal que cada córner hi ha 15 penals. Què voleu que es digui? Ens ha desquiciat i el bo és que ha sigut els últims 5 minuts. Però clar, els últims 5 minuts que havien de jugar a futbol hem parat el partit. Bueno, esperem que la setmana que ve no passi a capellades.
Jo pregunto, és difícil abstraure's de tota la qüestió arbitral? T'ho diu una persona que veu els partits des de fora i això és molt fàcil dir-ho, no? Però vosaltres que esteu a dintre, que esteu en calent, és molt difícil, no? Suposo.
Molt, i ho intentem. Jo intento no fixar-me a l'àrbit mai, intento corregir els meus jugadors, intento protestar al mínim. De fet, m'han tret una targeta per aixecar els braços, no per res més, però bueno, crec que ha sigut una jugada espectacular. O sigui, un porter deixa la pilota al terra, la torna a agafar i no xiula falta. Això no és problema de ser bo o dolent, és que no se sap el reglament. No se sap el reglament, o sigui, el porter no pot deixar la pilota al terra i tornar-la a agafar. Uh-huh. Això és bàsic. I ell ho ha deixat fer, i ho hem vist tots. Clar, si això no ho sap i no permet una mínima protesta, perquè clar, una altra cosa és que jo li hagués insultat, però li hem dit falta, o no sé què li hem dit, falta o pita, o... Si això és targeta, ostres, el futbol acabaria cada partit amb 2-2. És molt difícil estar-les. Molt. I a més tenim gent de Sant Calent, el Jonas de Sant Calent, és de Sant Molt Calenta, el Mario de Sant Calenta, el Galetis de Sant Calenta, i bueno, ens costa. Però malgrat això, crec que el Jonathan ha fet un canvi increïble de la primera volta. Avui no l'han expulsat, a la primera volta hagués estat expulsat al minut 20. I avui no. Bueno, crec que estem millorant en aquest sentit, eh?
Mm-hmm. Un altre cop un xut des de fora l'àrea, us bispa 2 punts. Perquè després de com estava el partit, avui si no marquen d'aquesta manera no marca la Granada avui
ha sigut una errada, ha sigut una errada meva clarament, perquè el Xavi Reu m'ha dit que aviam si es quedava a cobrir amb aquest tio. Jo li he dit que no, que pugés a l'atac i que es quedava l'Andreu amb ell, i ens han agafat l'Andreu 1-1. Ha fet un retall cap a la dreta i després l'ha ficat a l'escaire en plan Vilanova, en plan una de cada 100, i no dic 1.000 per no dir 1.000, una de cada 1.000, perquè l'ha xutat amb la puntera, i bueno, l'ha anat a l'escaire, és que l'Albert no ha pogut fer res. M'agrada això, us torno a dir, Estic content pel joc que hem fet. Crec que el David ha entrat molt bé per la banda. El Denis ha estat, bueno, ha estat potser el més dubitatiu a l'atac, però ha tapat molt bé en defensa. El Jonathan ha tingut ocasions, l'Abril l'ha tingut, però bueno, se'ns ha acabat la benzina i hem tingut que sortir nosaltres. Crec que l'estona que han jugat els que han sortit han estat prou bé com per no dir que els canvis han sigut la qüestió. No perquè ha sigut una jugada aislada, i nosaltres hem seguit tenint ocasions de gol i creant ocasions de gol.
Mm-hmm. És curiós el que és el futbol, eh? Potser quan hi ha ausències, quan tu te'n dones de lo que representa un jugador. Quan no està Pablo és quan realment te dones compte o se dona un la feina que fa Pablo, no? Perquè avui s'ha notat, eh?
Ai, papa, però això no cal que ho diguem. Pablo ja sabem que és un molt bon jugador.
Sí, però clar, no te'n dones si no...
No, sí que ens adonem, sí que ens adonem, Toni, sí que ens adonem. L'equip s'adona que el Pablo fa una molt bona feina, però igual que el Pablo la fa. Cadascú fa la seva feina. El Denis és més ofensiu que defensiu, i al Denis no li pots demanar que faci la feina tan bruta que fa el Pablo a darrere. Però en contra, el Jonathan té moltes més ocasions amb el Denis, si us fixeu, perquè li arriben moltes més pilotes, perquè és molt més directe el Denis que el Pablo. O sigui, perdem en una qüestió, però guanyem en una altra. Jo no seria tan incisiu en dir Pablo. Jo diria que som un bloc, i quan falla una persona que està bé, es nota. El Joanet ha fallat, que estava bé, no dic que es noti, però era una altra opció per la segona part, per tornar a donar aquella ira al partit. Però bueno, que us torno a dir, no és cap excusa, hem tret un punt, hem sumat un altre punt, i el fi a la cap és el que val.
Falten dos?
No falta cap, Toni, perquè l'Espirai ha perdut avui i li traiem 13 punts, quedant 12. Sí, sí, quedant 12.
Això del pitjor quart...
És el quart? Mm-hmm. Nosaltres podem quedar cinquers, com a molt. Ja no podem quedar quarts.
Val.
Estem salvats. Toni, ho pots dir?
Mm-hmm. Vale, vale.
Has entès l'explicació?
Sí,
estem.
Sí,
l'Espirai té...
27.
Nosaltres 40?
Amb el d'avui, sí.
40, 13 punts.
Sí.
Queden 12.
Sí, no.
No es pot agafar.
Clar.
Quedem cinquers per la cua. Estem salvats.
Mm-hmm.
O sigui, com a molt, podem quedar cinquers. Salvats.
Per tant, objectiu complert,
que això és el que volien fa 3 mesos o 4 mesos, que estaven cagats. Aquesta és la paraula, no?
Uh-huh.
Estaven tots cagats fa 4 mesos, ara estem tranquils. Ara estem neguitosos perquè hem tret un punt amb la Granada, i la primera volta tothom haguéssim firmat un punt amb la Granada allà.
Uh-huh.
Sí o no?
Sí.
I ara estem neguitosos perquè hem perdut dos. Fixeu-vos el que és la vida, eh? Això és bo, no? Això és bo perquè vol dir que el Sobrense... No és pitjor que cap equip.
Mm-hmm. Bueno, com dèiem, això s'acaba. Queda un mes mal comptat de competició, 4 partits, amb la feina feta. Toca ja pensar en el futur, no?, una miqueta.
No.
No?
No.
Encara ho toca.
No, al futur sí, capellades. No, sincerament, eh? Pitu, ho dic molt sincerament, us ho vaig dir la setmana passada, tenim un objectiu molt clar, que és... Els que ens han guanyat a la primera volta, tornar-los la pilota. Al capità li vam guanyar, eh?
Sí.
Però li hem de tornar a guanyar. És l'únic que hem de tornar a guanyar. Però després tenim el Torrellenc aquí, que es va fotre allà, a la segona part, es va fotre un 4-2, em sembla. Perquè vam quedar 4-3, un 4-2, ràpid. Després anem a la Roqueta, es va fer aquí un tratge. I després ve el Vilafranca, es va fer el tratge, la Sotana i tot es la va fer. O sigui que tenim objectius, eh? Tenim objectius. Hem d'anar a Capellades, que sabem que és un partit molt difícil, han canviat l'horari el diumenge a les 5 de la tarda. Bueno, hem d'anar allà, hem de jugar les nostres armes, i per això anirem.
No toca pensar...
Més enllà. Bueno, toca pensar, però és secundari. De veritat que és secundari. El principal és que el Sobrense quedi el més amunt possible en aquesta temporada. La temporada que ve ja parlarem.
Doncs, com han escoltat, el Josso en aquest sentit és més hermètic, eh? No, ni una pinzellada del futur, del seu propi com a entrenador, si seguirà o no seguirà. si Manu Julián, pel que s'ha comentat, vull dir, seguirà o no seguirà, bé, no sabem res. Si alguna cosa sapiguéssim, ho diríem, però tampoc hi ha cap versió oficial.
No n'hi ha res.
Del futur del Sobrense, en aquest
sentit. No n'hi ha res. No n'hi ha
Solo res. Sé que no sé nada, deia
sí,
aquell.
Sí.
Sí, sí. Però bé, sigui el que sigui, endavant. Sí. I ara al Sobrense li toca pensar, com deia el Jo, són capellades.
Sí, sí, sí.
Un equip aquí a la primera volta se'l va guanyar bé, em sembla que va ser un 5-1.
Sí.
Però bé, queda un mes mal comptat de competició i el Sobrense ja té la feina feta i bé, és una miqueta el que deia el Josu, no? Anar agafant aquests petits objectius. Equip que ens va guanyar la primera volta, anem a intentar-lo guanyar en aquesta segona.
Sí, sí, a més, un Capellades que juga molt, sí. I que no posa les coses fàcils perquè... Doncs,
sí, sí, està allò... Clar, que sí que no, eh?
Clar, està que sí que no, i clar, ells volen que sí, no? I Per això no serà fàcil. El que passa que amb aquells Sobrense, jo torno a repetir moltíssim, ni de penal li marquen gols. És molt difícil marcar-li gols, i el Sobrense, doncs, si juga com va jugar ahir o com va jugar diferents partits, com el partit del Ribas, doncs pot guanyar Capellades, però Capellades juga moltíssim.
Sí, sí, es juga molt més que 3 punts, m'atreviríem a dir. Molt bé, fantàstic. Alguns petits apunts, pinzellades en l'àmbit poliesportiu per destacar el que dèiem al principi del programa, Toni, la creu i la cara d'aquest club Petit Sitges que divendres perdia 1-3 amb el Cornellà, en partit ajornat de la 27a jornada, i l'endemà, dissabte, anava a Cambrils i li fumia un 2-5 a la cara.
Sí, sí, sí.
La pregunta és com pot ser, no? Com pot ser...
No, de fet l'equip, Pitu, jo veig un equip molt endollat quan compten tots els jugadors, i de fet el partit del Cornellà, el partit que van jugar el divendres de la nit, doncs molt en família, aquest partit el Sitges va poder guanyar-lo. Jo penso que no se va guanyar perquè se va dubtar en algun que altra rotació, en algun que altre canvi. No se va aconseguir. El que passa que jo no m'esperava mai que el Sitges guanyés a Cambrils, quan el Cambrils és un equip que s'està jugant tot i té jugadors que han fitxat, no han fitxat per pujar de categoria.
Jo no sé si és que veritablement els jugadors ja s'han alliberat i són conscients que baixaran i que perdran categoria, i van a Cambrils a jugar sense cap tipus de pressió, i el 2-5 final, doncs, podria ser un exemple, no?
Clar,
d'aquesta alliberació.
I això te sap greu, perquè tu penses, hosti, sí. Si això l'hagués tingut el jugador al llarg de tot el campionat, ara no es perderia categoria. Però jo penso que aquesta victòria arriba massa tard. Veurem què passa. El que no se li pot negar a aquest jugador és que fins a l'últim moment lo donaran tot.
I repeteixo que al Cambrils aquesta derrota li pot afectar, eh?
Sí, i molt.
Li pot afectar molt, perquè compte que ara la Cora està en bell lloc, líder a 62, al Picard segon 60, Cambrils tercer amb 56, però és que el quart, que és el Reus Deportiu, precisament proper rival del Club Patí, el té a 3 punts, no? Ja veurem com si reacciona bé o no reacciona bé aquest Cambrils, però una derrota que suposo que no hi comptàvem de cada les maneres. I al Patí Sitges, que li queden 2 partits en aquesta primera catalana.
Reus Esportiu aquí.
Reus Deportiu vindrà dissabte aquí i acabarà amb el Riu de Villas.
El Riu de Villas.
I Colorín Colorado.
Este cuento s'ha acabado.
Mai millor dit.
Veurem si el Sitges, doncs, l'any que ve tindrà que començar una nova aventura a la segona catalana. Tornar a la segona catalana, s'ha acabat el somni d'aquests 4 anys en què el Sitges va arribar a l'Hockey Lliga, al cel, però que al final, doncs...
És un tòpic, però bé, es tanca un cicle i se n'obre un altre.
Sí, i jo penso que el camí a seguir, Pitu, és el que porten ara, no? Fer un equip de nanos joves, treballar això, i que un arribi on es pot.
On es pugui.
I ja està.
Sí, sí, sí. Sense cap mena d'exigència, més enllà de la pròpia exigència que té l'esportista d'anar a guanyar els partits i de... Sí. Està quan més amunt, millor, no?
Exacte.
Amb això ho hem de comptar.
Sí, sí, això és fabulós, però no es tira més el braç que la màniga.
Doncs fantàstic. Vinga, passem pàgina. I com dèiem al principi del programa, avui farem marxa enrere en el temps. Com es vivia el futbol abans? Es jugava per amor a l'arte, com es diu, es cobraven molts diners, pocs. Vam pensar, parlarem amb 2 exjugadors, en aquest cas de la Unió Esportiva Sitges, en Carles Ripoll i en Josep Maria Capdet, amb Mia, perquè bé, ens vinguin aquí i senzillament ens expliquin les seves experiències personals i del futbol d'abans, vaja, d'aquell futbol que nosaltres no vàrem conèixer, evidentment, futbol d'una altra generació i que, bé, en algunes coses tampoc, és cert, tampoc han canviat tant. Per tant, d'aquí uns moments, com dèiem, conversa amb Carles Ripoll i Josep Maria Capdet.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.